els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
I avui, a aquesta hora que ens acompanya als estudis de Ràdio Estel, Leo Espluga, el nostre filòsof... Filòsof centennial preferit.
Centennial, sí.
No?
Sí, està ben dit, avui sí.
Millennial sóc jo.
Sí, bueno, ojalà ser millennial, eh?
Com?
Ah, ser millennial m'estalviaré alguns problemes.
Sí?
Sí, tindria alguna...
Sí?
Sí, o sigui, amb els millennials...
Però els millennials som la generació perduda, eh?
Sí, però teniu una hipocresia com que us la podeu permetre, que nosaltres no la podem tenir.
Tira per aquí.
Bueno, mira, això no té a veure amb avui, però diguéssim, els millennials sí que és cert que és una generació que jo admiro per certes coses, però, òbviament, hi ha problemes. I els millennials és una generació que es va pensar que són inventors de tot, que ho han creat tot ells, que ells de cop podrien canviar el món sense tenir en compte la història.
Però això no és una mica cada generació?
No. La millennial ho és especialment.
Sí?
Per tot el tema d'internet, la generació web, el món digital... Vale. Clar, o sigui, el tema Playground, per exemple, sí, però... Playground és la cosa més millennial del món.
Però nosaltres, com els millennials, com a millennials... Quan vam néixer, no teníem internet a casa.
Clar, però com si fos el primer impàs, us veu pensar que cada cop el nou era vostre, no? I no, jo no escut amb això ben bé, quasi. Llavors, ho dono per fet. Vosaltres, clar, els mitjans massius, no sé què. El 15M, per exemple, és la cosa més millenària del món. I el seu fracàs, també.
Un dia en parlarem d'això.
Un dia en parlarem
d'això. Del 15M com a capdavanter millenialista.
Exacte.
Avui no venies a parlar d'això, però
no,
venies
però
a parlar de...
De Deleuze i Guattari. O Guattari, ben pronunciat.
M'he quedat igual ara, eh?
No, vinc a parlar de la filosofia com a creació, com a acte creatiu.
Val.
Vale? I això ve de, bàsicament, ho abordarem des de Deleuze i Guattari.
Sou uns creadors, uns filòsofs.
Jo no sé si dic això, això és el que diuen Deleuze i Guattari.
Val.
Creadors de conceptes, ara entraré. Deleuze i Guattari, així faig una mica de... Són una mica com la doble filosòfica, una mica com Ortega i Gasset,
val,
però de la filosofia francesa, vale? Perdó, avui estic una mica tonto.
Uau.
Bé, Deleuze i Guattari, ara en sèrio.
I com Sara Mago.
Exacte.
Famosa escriptora.
I el trio Miquel Martí Pol, aquí a Catalunya.
Exacte.
Bé, Deleuze i Guattari. Són dos filòsofs diferents, vale? Gilles Deleuze i Félix Guattari.
Uh-huh.
D'acord? Són dos filòsofs francesos. Bueno, Félix Guattari, més que un filòsof, és una espècie de psicoanalista boig, ecosòfic, així una mica raro.
Uh-huh.
Però Gilles Deleuze sí que és una de les figures més importants de la segona meitat del segle XX de la filosofia. És d'aquesta generació de filòsofs que irrump o es fa lloc més aviat o s'hegemonitza i curiosament a través del maig del 68.
Uh-huh.
És un d'aquests filòsofs, vale, juntament amb... Són de la generació de Michel Foucault, Jacques Derrida, tots aquests. I Deleuze és un dels més importants dintre de la filosofia. Molt del pensament contemporani, polític, veu molt de Deleuze i Guattari. Sobretot Mark Fisher, totes aquestes postures que intenten imaginar, que creuen que hi ha un problema amb no imaginar mons possibles diferents que el nostre,
uh-huh,
neixen molt de Gilles Deleuze i Félix Guattari.
És una mica el que parlàvem ara.
Exacte.
Cada canvi estructural, i per canvi estructural em refereixo a revolució,
uh-huh,
maig del 68, ara parlàvem del 15M, uh-huh, primavera àrab, digue-li el que vulguis.
Uh-huh.
Cada canvi d'aquestes característiques revoluciona també el món filosòfic, la manera de pensar?
Clar, o sigui, com... Totalment. O sigui, ja... La filosofia, clar, aquí podria donar dues respostes diferents, no?
Uh-huh.
Segons quins et dirien que la filosofia s'ha d'encarregar de generar aquests nous espais,
uh-huh,
no? Per exemple, el maig del 68 està ideat sobretot per Guy Debord, pels situacionistes.
Uh-huh.
Els situacionistes són una espècie de grup social que fan com militància i són filòsofs. I Guy Debord és el gran pensador, que era una espècie de persona que estava en les sombres,
uh-huh,
no s'ocultava, no, ningú sabia ben bé qui era, però va organitzar tot el metge del 68 i totes les pintades d'amagat. No?
Bueno.
Vull dir que la filosofia potser té una tasca de generar aquests espais, però alhora... recordem la gran frase amb la cobra La lògica de Hegel, que diu l'òliba de Minerva sempre alça el vol a mitjanit. És a dir, el coneixement sempre arriba un cop la cosa ha succeït. És a dir, la filosofia només es pot dedicar a pensar els fets que s'ha esdevingut. Clar, Marx què li diu? No, la filosofia la filosofia ha pensat el món, però s'ha oblidat de transformar-lo.
Hmm.
Clar, són les dos grans corrents.
Bona aquesta. Val. Respecte a la primera corrent que em deies, la filosofia, uh-huh, analitza el que ja ha passat...
Uh-huh. O sigui, la segona.
Exacte, sí, vale. Sí, sí. Per tant, que creï conceptes nous no té per què voler dir que innovi.
Clar, això és interessant. Mira, respondré des de Deleuze i Guattari. No? Deleuze i Guattari et diria que la filosofia són inventors de conceptes. No? Ell, el llibre de què és la filosofia, defineix, diu, la filosofia dona moltes definicions, d'acord? No és un pensador gens analític, ni és un pensador molt rizomàtic, molt caòtic, molt boig. O sigui, ell parteix des d'una espècie de delíric estrany i diu, la filosofia és l'art de formar, d'inventar, de fabricar conceptes.
Vale.
No? O sigui, com la filosofia té una tasca creativa i per Deleuze no hi ha cap problema en que el concepte, o sigui, com ell reconeix que el concepte és una creació, és una estructura que creem nosaltres. O sigui, com no és res més que una creació.
És una mica el que parlàvem fa unes quantes setmanes, perdona, Leo, sobre el concepte de temps i espai, que és una creació humana, bàsicament.
Clar, però la...
O feta per l'home.
Clar, la diferència és que Kant et diria que són estructures a priori de la raó, però no les hem inventat nosaltres. No sé si entens la diferència. És a dir, per Kant, l'espai i el temps és com l'ull, és un òrgan, quasi. Un òrgan de la raó.
Val.
És una metàfora, no, que ningú s'ho prengui en sèrio, però perquè s'entengui gràficament, no, diguéssim. En canvi, per Deleuze i Guattari, els conceptes són creacions, les inventem. O sigui, com nosaltres no inventem l'espai i el temps, sinó que és una estructura nostra, igual que tenim mans. No sé si m'explico, no?
Sí.
En canvi, són un aparell... forma part de l'aparell sensitiu de la raó. En canvi, per Deleuze i Guattari, els conceptes els inventem com realment els creem com un artesà. O sigui, com hi ha una espècie de tècnica. O sigui, per Deleuze i Guattari, el filòsof és un tècnic, és un especialista en conceptes. Igual que hi ha un tècnic de llums, doncs el filòsof diríem que s'encarrega de crear els focus i de veure quins focus són bons, quins il·luminen massa, quins il·luminen massa poc, quins fan una llum agradable, quins fan una llum feixista, què il·lumina, no? Diguéssim, és un especialista d'allò, d'aquells aparells tècnics. Llavors, els conceptes, al final, per Deleuze i Guattari, què vol dir això? Que els conceptes canvien. O sigui, que els conceptes no són coses estanques i que tot concepte sempre es dona en un context, no? On, per exemple, utilitzar conceptes platònics és una tasca antifilosòfica per Deleuze i Guattari, perquè diu, només entendrem els conceptes si els inventem de nou, els tornem a inventar. Clar que sempre es crea una matèria prèvia, ningú crea ex nihilo, tan sols Déu pot crear ex nihilo, no? Diguéssim, els humans sempre creem a partir d'una matèria prèvia donada. Llavors, la història de filosofia és una història de conceptes que cada filòsof, cada generació de filòsofs s'ha de trobar amb aquests, agafar aquella matèria i crear un nou concepte per entendre la realitat.
Vale, partim d'una matèria ja creada, per tant, partim d'una recreació d'aquell concepte.
Clar, això seria interessant, no? Perquè potser et diria, ara es faré una mica de joc retòric, crear és sempre recrear, no? O sigui, d'alguna manera, no hay nada nuevo bajo el sol, però tot i així tot és diferent.
Val.
Seria una mica el joc, no? O sigui, com res canvia...
És diferent perquè... Entenc que és diferent la manera d'entendre-ho, i això ja canvia la percepció.
Clar, i sobretot, aquí és on vindrà la clau per entendre tot el manoc filosòfic. És la idea que tot concepte es dona en un pla, que per ells es diuen pla d'immanències, però això és perquè ho entenguem. Vull dir, Deleuze i Guattari els agrada molt l'expressió cartografiar. Ells diuen que pensar és fer cartografies del present.
Per tant, fer mapes.
Fer mapes. O sigui, un filòsof és aquell que fa un mapa del present per veure les condicions de possibilitat del mateix. Va. Llavors, tot concepte només es pot entendre dintre del seu mapa conceptual. És a dir, tot concepte sempre està en relació amb els conceptes del seu mapa, del seu pla. No, això és com si féssim un dibuix, un pla. Aquest angle d'aquí només s'entén en relació a l'altre angle. Vale? Però l'interessant aquí en joc, això és la cosa més interessant i potser costa d'entendre, és que tots els conceptes estan relacionats entre ells en un mapa, però tots d'ells es defineixen a través dels demés, però per si sols existeixen.
Uau.
Que això és la nostra identitat, també, no? Vull dir, tu i jo existim com a dues coses separades, però al mateix temps només existim entenent la relació que tenim entre tu i jo.
Val.
I en el conjunt de la societat.
Val. Ara et poso una mica el dit a la llaga, eh?
Fes.
Si partim d'aquesta idea i del canvi de paradigma que suposa una reinterpretació d'allò que ja existia, no? Estem basant-nos, si comprem la idea d'aquests filòsofs que avui ens has portat, estem basant-nos en la visió que tenen del món aquest tipus de filòsofs, o qui sigui, ens portis els filòsofs que ens portis. Si hi estem d'acord, estem comprant una idea d'opinió de com va el món.
Va, o sigui, entenc. O sigui, com estàs dient que la matèria prèvia determina ja la possibilitat de lo nou.
Efectivament.
O sigui, sí, com, sí, sí. Amb quins aquí seria la gràcia, no? Clar, aquí ve l'interessant, i tornem al tema de sempre, quins filòsofs són, agafem com a cànon, no? Seria una mica la idea.
Sí.
Clar, aquí hi ha una tensió sempre molt forta, perquè els filòsofs que no miren la història de la filosofia són estúpids perquè que hi ha un posi debat sobre certs aspectes. Això li va passar a la filosofia analítica. La filosofia analítica apareix a finals del segle XIX, principis del XX, sobretot amb l'escola de Viena, el cercle de Viena, amb Wittgenstein i Bertrand Russell. I el problema que tenen és que ells volen reformular la filosofia de zero, perquè creuen que tot s'ha fet malament i que ells tenen la veritat sobre la filosofia perquè tenen més claredat que els altres.
Són el nou Plató.
Sí, sí, exacte. I ells partiran de zero. Es partiran tots els problemes sense mirar el passat. Llavors, què passa? Que es tiren 40 anys debatint sobre temes i arriben als anys 40 i 50 i és com, aviam, senyors, tots aquests problemes que teniu ja els vam pensar fa 2.400 anys i estan obsolets. Perquè com som uns arrogants i no heu mirat a la història de la filosofia...
Patapam.
Patapam. És que és així. Llavors, clar, tampoc no podem no mirar. La cosa, i aquí ve un... Deleuze sempre és molt acurat, ell, diu com... Li agrada molt l'art. Com a punt de... Ell és Nietzsche, no? Llavors diguem que l'art sempre és un mirall per la filosofia i ell es fixa en la pintura. Llavors, per ell, com... El procés de formació filosòfic d'algú és com aprendre a tindre estil. No, diguéssim, un pintor, per pintar, per trobar la seva manera de pintar, ha d'agafar la tècnica, s'ha de barallar amb la història de la pintura, però no per repetir el que va pintar Miquel Àngel o el que va pintar Caravaggio, sinó per anar agafant un estil, una pinzellada pròpia. Vale. No? Llavors, per Deleuze, ell en quins autors ho treu tot? De Plató, de Kant, de Nietzsche i de Bergson. I Spinoza, sobretot Spinoza. Amb aquests quatre autors, Deleuze es forma durant 20 i pico anys i treu la seva pinzellada a través de fer una immersió en la pinzellada dels altres. O sigui, com, al final, quins autors escollim per fer la matèria és en quins pintors agafem per tindre el nostre traç. Sense ser repetidors, ni plagiadors, ni simuladors. Perquè un artista mediocre és aquell que és incapaç de replicar. Perquè una cosa que diu que és molt maca de l'ESA, que és la filosofia igualitària, diuen que si volem ser platònics, no hem de parlar dels conceptes de Plató, sinó que hem de fer en el present el que va fer el Plató a l'època. Això és ser platònic.
Val. Però nosaltres, en definitiva, el que estem fent és agafar la manera de veure el món, insisteixo, d'un filòsof. Per tant, l'opinió que té aquell filòsof
clar
sobre el món.
Aquí hi ha una diferència, ara em posaré una mica gramial. A filosofia distingim entre conceptes i opinions. L'opinió és tasca dels periodistes, dels sociòlegs, dels politòlegs, dels tertulians, de qui sigui. Però la filosofia, igual que, per exemple, la religió versa sobre sabers, diríem, la filosofia versa sobre conceptes. I un concepte no és una opinió. Això és molt important. Una opinió és una opinió. Jo penso. Un concepte no té res a veure amb això.
Però hi ha variants sobre aquell concepte, depèn del filòsof que agafis.
No, perquè tots els conceptes estan en un pla, en un mapa. Un filòsof juga amb els mapes. Llavors, quan un concepte no és una visió del món, això és una concepció que a vegades té la filosofia de la gent, o sigui, com no, la filosofia no són visions del món, no són opinions del món. La filosofia és... hi ha un rigor tècnic amb els conceptes. Llavors diríem que quan tu agafes els conceptes d'un autor, els perverteixes, o sigui, aquí està la gràcia. O sigui, com un concepte no és una visió del món. Una visió del món és el mapa dels conceptes.
Val.
Diguéssim, o sigui... Clar, el problema és que hi ha molta gent que es pensa que estem mantant conceptes i està repetint com un lloro el passat. Sona més cranc, que diu Nietzsche, no?
A la inversa del que pensem, la filosofia és més científica que humanista?
Clar, la filosofia... Mira, ara seré polèmic. La filosofia, sobretot, mira, Deleuze i Guattari, la filosofia és antihumanista.
Antihumanista?
Antihumanista.
Uau.
Directament. O sigui, la filosofia... Bueno, clar, aquí no, hi ha filòsofs, per exemple, l'autora potser més... autora més important en el present de l'escola humanista és Nussbaum, Martha Nussbaum, que, i Alastair MacIntyre, en el segle XX, que són autors que busquen... Són autors de la virtut, que són autors que s'incorporen a la tradició republicana humanista, de caire més o menys liberal, d'esquerres o de dreta, republicans, ells són republicans. Hannah Arendt, per exemple, és humanista, també. Però, diguéssim, la filosofia, més o menys, la gran part dels filòsofs són antihumanistes. Sí, 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 sí. La filosofia es baralla amb les ciències socials. És un moment on...
Tallo, mientras que agafava la filosofia un mètode científic, però un mètode, vaja, per analitzar la qüestió humanista.
Clar, no, perquè l'humanisme és una qüestió... L'humanisme és una... Clar, doncs ara ens hem ficat un tema. L'humanisme és una qüestió ideològica.
Wow.
O sigui, l'humanisme és una ideologia. És una...
En si mateixa?
Sí, sí, sí. Que s'articula amb una multiplicitat de subbranques, no? L'humanisme és una visió del món, i per això no és una filosofia. Val. Hi ha filòsofs humanistes, però parteixen d'una visió del món humanista i a través d'allà pensen la filosofia. Però parteixen d'uns prerequisits com els drets humans, la llibertat d'expressió, la possibilitat del bé i el mal, la moral...
Però és el que em deies. Ui, avui entrem... M'agrada. Avui m'agrada molt. És el que em deies, són coses no opinables. Els drets humans no són opinables. Veu, tranquil.
Els drets humans...
Respira.
Vaja, un tema m'has ficat. Els drets humans són opinables. El problema és que qui opini, doncs potser hem de tenir un problema amb ell. Però els drets humans no són una... no són un fet. Els drets humans són un decret. O sigui, els drets humans estan de jure, no de facto. Només cal mirar el món.
Val.
O sigui, el dret de mano... O sigui, els drets humans...
Aquest... No, jo comprava la idealització dels drets humans.
Els drets humans són humanistes, i aquest és el problema de l'humanista, que defensa els drets humans sense realitzar-los. Martha Nussbaum defensa els drets humans en abstracte com el gran ideal a perseguir i després defensa l'imperialisme americà. Aquest és el gran problema. Això és el que passa amb els humanistes, que són tibis. Perquè... els drets humans, si entenem a la defensa dels drets humans abstractes com algo de jure i no de facto, la llei és paper mullat si no es realitza materialment. O sigui, com la llei pot dir que hi ha una igualtat entre homes i dones. La Constitució espanyola defensa la igualtat de gènere des de fa la tira d'anys i només cal sortir al carrer per veure que això no es realitza de facto. I seguir defensant la llei en abstracte, no és que la llei posa això, quan el sistema està podrit, és humanista. És a dir, a sobre pensar que l'únic problema ja és que no s'aplica bé la llei... és encara més problemàtic, perquè qui és el jutge del jutge? Qui s'encarrega que la llei estigui ben aplicada? Qui decideix que les lleis són correctes? I també una cosa que falla, és que, perdó, és un tema important dels drets humans. Òbviament, estarem d'acord amb la declaració dels drets humans, però és que els drets humans són els drets de l'home abans que els drets humans. D'acord? I després es va seguir la dona, però llavors la gent racialitzada no entrava. Clar. Llavors, vull dir, com la definició que té l'humanisme de l'ésser humà, que és l'ésser humà és un humà, és un animal racional, és una definició problemàtica. És una definició molt problemàtica. Perquè llavors ens portem aquestes coses, que és una cosa espectacular, que Levi Strauss comenta a Tristes Tròpicos, quan ell se'n va a l'Amazones, i els problemes de l'antropologia i l'etnologia, que hi ha un viatge imperialista molt greu. Però diguéssim, ell està allà, i ell està escrivint, i està a una tribu on no tenen escriptura. Llavors el líder de la tribu li demana que li faci un regal i li faci un líder, li doni paper i boli. Ell no sap què escriure. Però llavors ell fa una reunió i fa veure que escriu, i comença a donar ordres. I de cop, tot es jerarquitza. I llavors, Levi Strauss se n'adona que tot el procés d'alfabetització que hi ha al segle XIX amb la revolució industrial és per després poder-li dir a la gent que encara que no coneixi, que encara que no sàpiga la llei, té l'obligació, no li eximeix del seu incompliment perquè la sap llegir. O sigui, com la societat s'alfabetitza a través de la defensa dels drets humans humanistes per poder obligar la gent a obeir les lleis, que no coneix, amb un llenguatge que no s'ensenya.
Precisament per això el filòsof, com deies, no pot ser tibi?
Exacte, perquè algú ha de criticar això. No sé si m'explico. Vull dir, com, òbviament estem a favor de que la gent ha de saber llegir i escriure. Però hem de veure sempre, quan lo de Benjamin, que tot document de cultura és un document de barbàrie. Per què de cop hi ha un interès al segle XIX repentino amb que la gent vagi a l'escola? I per què les escoles es fan a les fàbriques? Ai, quina sorpresa més gran. No serà que hi ha un sistema en el qual s'ensenyen unes tasques mecàniques perquè després vagin a la fàbrica i rendeixin millor? Vaja, tu. Quina sorpresa, eh?
Escolta, ens queden 3 minuts. Filosofia com a creació. Va, acabem-ho això amb un llacet.
Vinga. Mira, una de les frases que diu Teresa Guattari, que ve aquí, diu: la filosofia no és comunicació, és a dir, opinions.
Mira, ara en parlàvem d'això.
Per crear consens, sinó conceptes. O sigui, la filosofia... no busca el consens. La filosofia té com a enemic la sociologia, les ciències de l'home, l'epistemologia, la lingüista, la psicoanàlisi. I l'últim enemic, el més ridícul, el millennial, el creatiu. O sigui, això de... Jo soc creatiu. El dissenyador, l'informàtic, és a dir...
comunicador.
El comunicador. Aquí som. Aquí, jo estic fent una... Estic performant una contradicció performàtic, discursiva.
Estàs fent una aberració filosòfica.
Exacte. Però bueno, així m'emporto uns quants per davant. I una cosa que és molt important i que Deleuze i Guattari diuen, i jo reivindico, que és que no hi ha conceptes simples. És a dir, això és Hegel. La filosofia, el trabajo del concepto, diu Hegel, és una tasca que requereix rigor, esforç i tota una vida. És a dir, si la realitat és complexa, exigir simplificat per explicar-la és problemàtica. La claredat, a vegades, és aliada de l'opressió. Perquè una explicació fàcil del món, senzilla, és una explicació ideològica. Una explicació del món que vulgui ser coherent amb el món és una explicació complexa com la vida mateixa.
Camarada.
He ficat el llacet.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Avui he arrencat, m'has ficat entre...
Filosòficament parlant, au, a fer la revolució. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.